Benvinguts, oients de Ràdio Silenci, al programa 7 llunes màgiques. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu del viatge per explorar el destí i desvelar alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos cap a les 7 llunes màgiques. 3, 2, 1, 0.
Les 7 llunes.
Som al planeta de les 7 llunes màgiques i us parla Susana Nina, de tot un seguit de temes relacionats a la màgia positiva, ciències o medicines alternatives i esoterisme. Vull donar les gràcies públicament al nostre tècnic de so que ens acompanya en tots els viatges aquí en directe a Ràdio Silenci, en Marc Carol, molt atent a cada pas que donem en aquest nou camí cap a la màgia i que fa possible que aquest programa el pugueu sentir tots. Com ja vaig comentar, en aquest programa pots ser el protagonista, a més d'escoltant-nos, enviant la teva fotografia al correu electrònic radio7llunes@gmail.com. Si vols estar a la web 7 llunes en l'àlbum fotogràfic dels oients amics del programa, esperem les teves fotografies. També volem saber quins temes màgics et preocupen o vols que tractem en les emissions, com les teves experiències paranormals i tot el que ens vulguis suggerir o criticar constructivament, per fer el programa a la carta, al teu gust. I, si no tens la possibilitat de poder-nos escriure cibernèticament a radio7llunes@gmail.com, pots posar-te en contacte al 607 46 94 37. 607 46 94 37. I dir-nos de quin tema màgic t'agradaria que parléssim en aquest programa o els teus dubtes, i et respondré la setmana següent en directe aquí mateix a Ràdio Silenci, cada dimarts a les 8 del vespre. Així que ja ho saps, envia la teva fotografia a radio7llunes@gmail.com i la podràs veure a la pàgina d'internet http://7llunes.ihispana.es. Allà trobaràs la secció Àlbum d'oients amics de 7 llunes i trobaràs també diferents informacions de minerals, de plantes màgiques, d'àngels, d'oracions, dels colors, de les espelmes per diferents peticions i dies màgics, de l'astrologia, el color teràpia i molts, molts altres temes esotèrics i de ciències o medicines alternatives. A més, del link a la comunitat 7 llunes per aprendre màgies i tarot, entre d'altres. Recorda, http://7llunes.ihispana.es, tot en lletres, 7llunes.ihispana.es, i envia'ns la teva foto, si ho vols, a radio7llunes@gmail.com. El guanyador del sorteig, entre totes les vostres fotografies, que ja us aviso que escollirem a 3 guanyadors i podreu votar les fotografies vosaltres mateixos, doncs els guanyadors, com us anava dient, obtindran el regal de la posició dels planetes en el moment que van néixer. I en els programes aquí a la ràdio podran anar descobrint, com tots vosaltres, les dades astrològiques personals per poder-vos conèixer molt millor vosaltres mateixos, que, com sempre dic, per estar bé amb els altres, primer s'ha d'estar bé amb un mateix. I què millor per començar que conèixer-te a tu mateix? Amb el vostre mapa astral natal podreu saber com us veuen els altres, com sou, com penseu, com actueu i per què ho feu així, en moltes facetes de la vostra vida. En la faceta sentimental, en la professió, l'economia, en la salut, els hobbies, la feina on us sentireu com peixos en l'aigua, la vostra relació amb els pares, la família o fins i tot els vostres fills, i moltes, moltes facetes més de la vostra vida diària. A més, dels fets importants que marcaran la vostra vida. I quan expliquem les dades dels signes de l'horòscop, ascendents, planetes, les cases astrològiques i les vostres dades, anireu aprenent els símbols de cada un i les seves relacions entre ells, els planetes, com actuen en cada un de nosaltres, etc. També us direm el telèfon de la ràdio els dies que pugueu participar per a dir-vos doncs, les dades més personals, no tan generals com en tot l'horòscop, en tot un signe. Però això ja us anirem explicant. Aquest programa, el de les 7 llunes màgiques, va dirigit a tots els que teniu ganes de conèixer la màgia o fer la vostra vida més feliç amb alguns consells màgics. La temàtica, com ja us vaig explicar, és diferent a cada emissió. I avui començarem les màgies amb la secció dels minerals, combinada amb astrologia. Doncs ara mateix podreu saber quina és la pedra, mineral o gema del vostre signe zodiacal i en què us pot ajudar si el porteu com a amulet sempre sobre amb vosaltres. O sigui que ara sabreu quina és la pedra, mineral o gema del teu signe del zodiac.
Les 7 llunes, amb Susana 7 llunes.
Doncs, tots atents que comencem. El regne natural mineral conté gran varietat de metalls i pedres amb diferents propietats energètiques que ens proporcionen energia i qualitats curatives. Podem fer-les servir aquestes pedres, gemes o minerals en rituals, en els nostres chakres, per curar-nos i per una infinitat de situacions en les que anirem parlant en diferents emissions aquí a Ràdio Silenci, en aquest programa, a les 7 llunes màgiques. Avui, com us he dit, parlem de les diferents pedres per a cada un dels signes del zodíac en general i en pròxims programes ens endinsarem en aquest gran regne mineral. El consell que us dono com a bruixeta és a l'hora de comprar el vostre amulet. Tingueu en compte, quan compreu el vostre mineral, que no fa falta comprar el més gran perquè tingui més energia. En el que us heu de fixar és en que no estigui trencat ni per dins ni per fora. És a dir, que sigui el més net possible de cops o ratlles per dins i per fora. També fixeu-vos que si acaba en punta, aquesta punta sigui el més clara o transparent possible, que no estigui trencada, i que sigui el més transparent, el més neta possible dins de les formes o colors del vostre mineral. Així que comencem amb el primer signe de l'horòscop i amb tota la roda zodiacal. Àries. A Àries li correspon el jaspe, el jaspe de color vermell, per la memòria i la perseverança en el que es fa. També l'ametista, per donar serenitat interior als Àries. Taure, el quars rosa, per trobar la pròpia energia i saber expressar-la als demés. I també l'aigua marina, per depurar pors, pensaments negatius i ser més positius i comunicatius a tots els taures. Als bessons els correspon a l'ull de tigre, el ojo de tigre, per tenir més força interior, per prendre decisions i saber cap a on dirigir aquesta força interior. I el quars mestre o de cristall, que és transparent, és un quars transparent, que serveix per als bessons per amplificar l'energia física i mental. Els crancs, la turmalina negra per fer d'escut contra les energies negatives de l'entorn que tant afecta els crancs. I també la pedra del cranc és la pedra lluna per calmar els canvis d'humor o reaccions sentimentals fortes. A Lleó li correspon la cornalina per ajudar al rei de la selva o roda zodiacal lleoní a portar a terme els seus projectes i bones idees. I no només parlar-ne sense fer res. I el citrí, que en els lleons ajuda en els temes econòmics o del sistema digestiu. Verge, Al verge li correspon el quars de color verd, per oblidar el passat I poder tancar portes I obrir-ne d'altres. I també el jaç vermell, com he comentat abans per a l'Àries, però en els verges els serveix per apartar-los de la depressió o els estats baixos d'ànim. Balança, o lliure, el Libra. Els correspon l'Àgata, per acceptar millor els canvis o situacions no tan grates de la vida. I també els balança, els va molt bé el topazi per augmentar el dinamisme I les energies positives dels balança. A l'escorpí el correspon el jasp part, marronós, per tenir més memòria I estar més concentrat en el que fan. I l'hematite, per no esgotar tan ràpid les energies I malgastar-les amb mals humors. Al Capricorn li correspon l'obsidiana negra, per reconèixer el seu propi mirall, la seva verdadera forma de ser I de pensar. I l'ònix, en els Capricorn, els va bé per no arribar a esgotar-se I estimular-los en casos d'esgotament físic o psíquic. A Sagitari li correspon la calcedònia, per a protegir-vos de les vostres propenses tornades al passat I el que hagués pogut ser. I el lapislàtzuli, per afavorir la concentració mental tan dispersa dels sagitaris. Ens en queden dos, Aquari I Peixos. Anem per Aquari? A Aquari li correspon la turquesa, una pedra preciosa de color blau, un color blau cel molt cridaner. La turquesa per absorbir els pensaments negatius I per afavorir millores en els problemes respiratoris. I el crisopassi, també per Aquari, per als seus efectes sedants en casos d'histèria o eufòria extrema a la que són propensos els aquaris. I els peixos, per fi, els correspon l'ametista, per tenir consciència espiritual I serenitat interior que tanta falta els fa als peixets. I l'aventurina, per aliviar-los de l'estrès, el nerviosisme o l'ansietat. Voleu saber com hem de descarregar les energies de la gent que ha tocat el vostre mineral abans que arribés a les vostres mans? I tornar-los a carregar per a vosaltres? Recordeu que els minerals que feu servir amb propòsits màgics, tant en rituals com portant-los d'amulet, etc., no els podeu deixar tocar als demés. És vostre, aquest mineral, I ha de tenir només les vostres energies. Així que el primer que heu de fer, quan el compreu, és netejar-lo d'energies negatives que puguin haver anat acumulant abans de caure a les vostres mans. Després el podreu carregar I ritualitzar per al que el vulgueu fer servir, per al que vulgueu que us ajudi. El primer que heu de fer, doncs, per treure les energies que pugui portar negatives o de les altres persones que l'han tocat a la botiga, o fins I tot de quan els van foradar per poder-lo penjar, o dels propis venedors, etc. Una de les formes més senzilles de fer-ho, netejar-lo, és enterrant el vostre mineral en un bol amb sal durant 3 dies I deixar-lo a l'aire lliure. Passats els 3 dies, la sal haurà eliminat totes les energies negatives que pogués portar el mineral. Llavors, per recarregar-les, les pedres, els minerals, les gemmes, les deixarem en una copa transparent de vidre, també a l'aire lliure, però aquest cop amb aigua a la llum del sol I la lluna durant 3 dies. I si pot ser, que la lluna sigui creixent, com quan us vaig explicar com ritualitzar els vostres amulets perquè us ajudin I us portin sort. Passats els 3 dies, abans que surti el sol, hauran passat les 3 nits I els 3 dies, traurem el mineral de l'aigua abans que li toqui el sol, el tercer dia abans que li toqui el sol. El traiem I l'aigua l'hem de llançar en una planta I el mineral secar-lo amb un drap de color blanc. L'últim que hem de fer perquè el mineral ens doni les seves millors energies per al que el volem o el necessitem serà aguantar-lo sobre el fum d'un encens de sàndal, pensant en les coses o situacions que volem millorar de la nostra vida. Però ho heu de fer pensant en aquestes coses ja complides, Imagineu-los amb el mirall a les mans i sobre el fum de l'encens de sàndal, contents, feliços i en tot allò que voleu demanar-li com si ja ho tinguéssiu. Un cop noteu que ja ho heu pensat i visionat tot, pengeu el mineral al coll o poseu-vos-el a la butxaca i porteu-lo sempre, sempre a sobre. Al cap d'un mes, quan torni a haver-hi lluna creixent, si creieu que l'heu de tornar a netejar perquè us el van tocar o el voleu tornar a recarregar perquè us doni més força, doncs torneu a fer els passos anteriors. Netejar la pedra o mineral, enterrar-la en sal durant 3 dies i després deixar-lo en aigua en una copa de vidre transparent al sol i lluna durant 3 dies, traient-lo abans que surti el sol el tercer dia, o sigui, a primera hora del matí. I per últim, el torneu a carregar sota l'encens de sàndal demanant i visualitzant el que voleu aconseguir. Si necessiteu preguntar-me alguna cosa sobre aquest tema, sabeu que teniu el meu mòbil 607 46 94 37 607 46 94 37 a la vostra disposició. I també teniu el link d'internet setllunes.iespana.es on trobeu molta més informació de tots els minerals i d'altres temes relacionats a les màgies positives. Us convido a enviar-nos les vostres experiències i tot allò que vulgueu demanar, saber, comentar o que tingui que explicar-vos en aquest programa, que vulgueu que us expliqui, que ho podeu enviar al correu electrònic radio7llunes@gmail.com i jo ja us aniré comentant o responent en diferents emissions d'aquest programa, les 7 llunes màgiques. A més, podeu enviar-nos, si ho voleu, la vostra foto i tot allò que vulgueu recomanar-nos perquè aquest programa sigui al vostre gust, a la carta, en el correu radio7llunes@gmail.com, tot en lletres i en minúscula, radio7llunes@gmail.com. I ara, espero que us agradi el tema que hem escollit avui per vosaltres, d'Anna Torroja i Alex Sintex, amb Duele el amor.
Sin ti duele hasta matar.
pero somos vulnerables.
Son las cosas de la vida.
¿Qué me queda por vivir?
Duele el amor sin ti. Llueve hasta mojar. Duele el amor sin ti. Duele hasta matar. Duele el amor sin ti.
Ràdio Silenci.
Cada dimarts surt un vaixell cap a Grimda, l'illa a la que tots viatgem de tant en tant per intentar-nos entendre una mica millor a nosaltres mateixos i a l'entorn que ens envolta. Viatjarem arreu del món, conversarem amb personatges d'actualitat sobre els fets que marquen el nostre dia a dia. També intentarem esbrinar per on ens du la nostra ment. Xerrarem amb els oients i, en definitiva, parlarem. Però, sobretot, escoltarem. Retorn a Grimda, a partir del dimarts 14 d'octubre a les 9 del vespre, a Ràdio Silenci.
Sou malalts dels xalos? Us agrada la música instrumental dels 60s? Teniu inquietuds científiques? Relats, biografies, contes, reflexions i el que tu ens vulguis dir. Nosaltres l'escoltarem. Cada dijous, de 8 a 9, sota les ombres. La Vipet.
Sota les ombres, amb la Vipet.
A la Garriga City.
Els diumenges de 10 a 11 de la nit, a Ràdio Silenci, compartim les bones vibracions dels grups de casa nostra.
Catsons, amb Gisela Puntí.
En 7.4 de la FM, Ràdio Silenci, la que et sona a la Garriga. Les 7 llunes.
Ara us donaré una recepta màgica perquè la pugueu utilitzar i practicar a casa vostra. És un bany reparador per a les persones que pateixen estrès, desgast nerviós o preocupacions diàries i no saben o no poden relaxar-se. És un bany de romaní, que ja l'utilitzaven els nostres avantpassats, els romans, amb molts bons resultats i us recomano provar. Molts problemes es solucionen relaxant-nos i meditant sobre el que està passant, per trobar la nostra pròpia resposta o nova forma d'actuar per a canviar els esdeveniments cap a millor. Un bany d'aigua calenta ens ajuda. Però si a més a l'aigua hi afegim romaní, estarem combatint l'estrès, el desgast nerviós que pot ocasionar el nostre estat físic o mental, i a més farem que les preocupacions del dia a dia desapareixeran. El romaní és una planta comú fàcil de trobar, així que no teniu excusa per no provar i enviar-nos les vostres experiències amb aquest bany. Si a més de ficar-vos en l'aigua, relaxar-vos, intenteu fer una meditació i no obteniu resultats, esperem que ens envieu un missatge a radio7llunes@gmail.com. El romaní té propietats màgiques, com que fa de protecció a les energies negatives, dona poder i força mental. Es fa servir també per exorcismes, és purificador, curatiu i ajuda a relaxar-se o a trobar son o ajuda en casos d'insomni a poder dormir. També el romaní està molt lligat a la màgia, a la joventut. Dins de la màgia està molt lligat a la joventut, així que ja ho sabeu. Si voleu seguir sent joves, estar tranquils i relaxats i amb molta força mental, res millor que tenir una planta de romaní a la vora i fer-la servir en el bany reparador, o fins i tot afegint romaní als vostres menjars. Us explico la recepta màgica d'aquest bany reparador de romaní. Els ingredients només són dos: 3 litres d'aigua i 2 grapats de romaní. 3 litres d'aigua i 2 grapats de romaní. Les mides dels grapats són més o menys el que us cap a cada mà tancada. I la preparació és la següent. Feu bullir en els 3 litres d'aigua, en una olla, el romaní durant 5 minuts. Llavors, ho coleu. Pots fer-ho servir després en el teu bany o fins i tot en una dutxa de la forma següent. Si és a la banyera, afegeixes a l'aigua del bany d'infusió la infusió de romaní colada i et relaxes 10 minuts dins l'aigua. Després, et pots rentar normalment amb sabó o fins i tot sense esbandir-te del bany de reparador, sortir i eixugar-te, però sense fregar la pell, donant copets suaus amb la tovallola per totes les zones a secar. Si estàs conscienciat en que necessitem estalviar tota l'aigua possible, segur que prefereixes fer-te una dutxa. Doncs llavors et rentes primer amb sabó, normalment com fas sempre. I llavors, a l'acabar i abans de sortir de la dutxa, et vas tirant la infusió de romaní per sobre, intentant haver-te mullat bé el cap, l'esquena i els peus amb la infusió. Pots esbandir-te o no, això ho deixo a la teva elecció, però recorda no eixugar-te fregant la pell amb la tovallola, sinó amb copets suaus amb ella, amb la tovallola. Espero els vostres missatges de tots els que ho proveu a radio7llunes@gmail.com. Jo us dic que ja ho he provat. I així sabré si us agrada el tema per a seguir amb d'altres receptes o banys per a diferents situacions. Així que animeu-vos i digueu-me com us ha anat a radio7llunes@gmail.com. Us vull comentar també sobre el romaní que quan el cremem emet unes poderoses vibracions netejadores i purificadores. I es fa servir així, per exemple, entre d'altres coses, quan les bruixes netegem llocs, cases, negocis, etc., de forces negatives. I sobretot, gairebé sempre, abans de fer cap treball màgic, les bruixes ho fem servir. És una de les herbes més antigues amb les que es van començar a fer els encens. Si agafeu un trosset de romaní i el poseu sota el coixí del llit on dormiu, us asseguro que no tindreu mai mals somnis i que us llevareu superdescansats. Si en comptes de posar el romaní sota el coixí, el poseu sota el llit, us protegeix dels esperits que puguin visitar la vostra casa mentre dormiu. Antigament, i ara es torna a fer per als seus bons resultats, es posava i es posa romaní penjat cap avall a les entrades de les cases per a protegir-les dels lladres. Així no us entraran a robar. Si optes per portar un trosset de romaní a la butxaca, farà que conservis la salut i no perdis la memòria. I si el fas servir en un bany, com explicàvem abans, repararàs les teves energies i trauràs tots els nervis de sobre, com us he explicat en la recepta del bany reparador. Les bruixes, des de temps molt remot, hem fet servir el romaní per a l'encens destinats a encanteris d'amor o de desig sexual. També per a fer nines curatives que s'omplien per dins de romaní per aprofitar les energies curatives d'aquesta herba màgica, tan comú al nostre poble i país. Utilitzem també una infusió de romaní abans de començar cap ritual o sessió curativa, i antigament el cremaven a les habitacions dels malalts per ajudar-los a millorar la seva malaltia. Si vols rebre alguna resposta o coneixement dels teus guies ancestrals, crema romaní sobre les brases de la teva xemeneia o barbacoa i olora el fum. Rebràs respostes al que et preocupa des dels més enllà. I si algun dia us quedeu sense encens per la vostra màgia personal o particular, o per fer olorar bé la vostra habitació, doncs cremeu una branqueta de romaní i us farà el mateix efecte que esperàveu de l'encens. Perquè participeu en aquest programa, les set llunes màgiques, els oients, ens podeu enviar les vostres experiències, els vostres dubtes, les vostres preguntes i, fins i tot, les vostres peticions de temes o crítiques constructives des del correu electrònic, per poder-vos respondre als vostres missatges en les següents emissions d'aquest programa i parlar de tot allò que us preocupa o que voleu aprendre o sentir per aprendre'n. A més, us convidem a participar a la pàgina web que estic construint mica en mica, setllunes.iespana.es, o enviant la vostra fotografia, com us hem dit abans, per posar-la a l'àlbum dels oients de Set Llunes, entre els que farem un sorteig. Allà, a la web, trobareu vídeos, podcasts, arxius de so, informacions màgiques de tot tipus, un sinfí de coses. Així que ja ho sabeu, sou els protagonistes i podeu participar i demanar el que voleu sentir a radio7llunes@gmail.com. I els que encara no teniu ordinador o no teniu internet, podeu trucar-me al 607 46 94 37. I ara, abans de proseguir amb més màgia, escoltem una cançó de Coti, Paulina Rubio i Julieta Venegas, que tots coneixereu i segur que heu cantat més d'un cop. El tema és Nada fue un error.
No fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, hey, nada de esto fue un error, oh, 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 nada fue un error. Esto fue un error, oh, oh, nada fue un error. Y te digo, los errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto.
Les set llunes, amb Susana Setllunes.
Ara, per proseguir, voldria parlar-vos de com vaig arribar a adonar-me'n que sabia llegir el tarot i a fer-me bruixeta, però de les bones, eh? Després d'haver après una mica d'astrologia i interpretar les cartes astrals natals, que són el mapa de la nostra vida, escrit en els astres en el moment en què vam néixer. Fa uns anys vaig conèixer algú que em va endinsar a un món més ampli que l'astrologia, que jo ja dominava una miqueta, i un món que jo creia per a persones incultes o, per una altra banda, per les persones necessitades de ser escoltades o faltes de companyia o amistats. Aquesta persona em va dir que jo tenia un don i que no faltava gaire perquè el descobrís. Que ell tirava les cartes del tarot i, si li ho permetia, li agradaria molt fer-me una sessió de tarot algun dia. Aquell dia va arribar per casualitat o causalitat. I jo, llavors, encara seguia sense creure en el que anava a fer. La meva sorpresa va ser quan en aquella persona, sense saber gairebé res de la meva vida, va començar a explicar-me moments puntuals de la meva vida fil per randa. I, sorpresa per les seves coincidències, vaig decidir proseguir amb la sessió de tarot i veure què tenien que dir les cartes del meu futur. Aquell home, el que encara li tinc molta estimació, encara que no ens veiem mai, i des d'aquí, des del planeta de les set llunes màgiques, ell ja sap qui és, li envio les meves millors vibracions i millors desitjos. Doncs aquest home, que es deia Rafa, va endevinar algunes de les coses que després, al cap de molt de temps, he anat recordant que em va anticipar amb les seves cartes de tarot i la seva evidència en aquell moment que em passaven com ell m'havia dit, tal com ell m'havia explicat. El seu consell, a l'acabar la sessió, va ser que em deixava un llibre titulat Llibre de tot, i on em va dir que quan comencés en la secció dels significats de les cartes no els llegís i pensés primer què era per a mi el que significava o representaven els símbols d'aquella carta abans de llegir-la en aquell apartat del llibre. I la meva sorpresa va ser el que jo pensava i havia apuntat en un paper d'una carta en concret apareixia explicat en unes altres paraules en el llibre, i així amb moltes de les cartes del tarot que allà explicaven. Des de llavors, més que res per curiositat, vaig començar a informar-me d'aquest món i d'altres tarotistes que, haig de dir, no vaig buscar, sinó que es van creuar en la meva vida, van tornar-me a dir sobre el meu don i que l'havia de fer servir per ajudar els altres i pel meu propi bé. I ara m'agradaria descobrir-vos una miqueta al món del tarot a vosaltres. Mica en mica ho aniré fent en diferents emissions i us aniré explicant sobre les diferents tarots, els diferents baralles de tarot dels que he anat aprenent jo mateixa. I avui començaré amb una mica de la història d'aquest art mil·lenari com és el tarot de Marsella en aquesta oportunitat. Els coneixements per la pràctica de qualsevol tarot són difícils de transmetre, per el sol fet que cada tarotista rep el seu missatge personal i en diferents cartes i posicions d'aquestes, en una tirada, ens podran dir el mateix dos tarotistes diferents perquè es fa una idea, o també ens podran dir la mateixa resposta amb diferents cartes. La intuïció elevada,
el missatge de les cartes rebut per vidència i moltes d'altres eines són les que fan que un tarotista t'encerti el teu passat, present i pròxim futur. La meditació és una bona forma d'arribar a conèixer el missatge, el significat i veure el món d'aquella carta des de dins. Només les hem d'escoltar per saber què ens volen dir i trobarem la resposta i un nou camí a seguir per a que les coses vagin més bé. Com sempre, recordo als meus consultants de tarot o inclús en alguns alumnes, les cartes no són la sentència de la teva vida. Només t'advertiran i ensenyaran quin camí seguir. Llavors, tu seràs lliure de seguir-lo o no. Des de fa molts i molts anys ha estat així. Segons els entesos, el tarot té el seu origen a Egipte i va entrar a Europa per Espanya. Encara que hi ha altres teories que us aniré explicant en un altre dimarts, i hi ha en el Museu de la Biblioteca Nacional de París 17 làmines dels primers tarots que s'han datat del 1330. Sabem, doncs, segons molts estudis, que el segle XIII era rigorosament prohibit jugar al tarot. Llavors era un joc. I en aquells dies es van encarir, a preus desorbitats, les baralles de cartes de tarot, fent que només poguessin aconseguir-les la noblesa, els més ben situats econòmicament. Llavors, el 1420, amb el descobriment de l'impremta, ja va poder estar aquestes cartes en mans de tothom, ja van poder estar en domini de tothom que les poguessin comprar. És llavors quan l'Església l'acusa de joc del diable. Va ser llavors quan el foc va acabar amb moltes d'aquestes cartes amb símbols i dibuixos que predeien el futur. Fins al segle XVIII va ser tabú i gairebé desconegudes totes les cartes de tarot. Només les feien servir els gitanos amb volants de França. La curiositat va fer que la humanitat s'interessés un altre cop per als temes ocults, apartats molts anys del coneixement del poble, i en canvi estudiat per qui ho prohibia en l'antiguitat. Mica en mica van anar ressorgint diferents tipus de baralles de tarot i alguns i tot, fins i tot, van escriure els significats que ells trobaven o donaven a les diferents cartes. La Golden Dawn i d'altres van confeccionar les seves cartes i els seus propis significats. La base que trobem a gairebé tots els tarots més antics i utilitzats en els nostres dies és la baralla que es compon de 22 arcans majors o figures que representen persones en diferents moments de la seva vida i 56 arcans menors que poden ser figures i cartes numerades de 4 diferents pals: foc, aire, aigua i terra, que es descriuen detalladament als arcans majors. Cada símbol o dibuix de cada carta ens descriu el que ha passat, passa o passarà. La numerologia també influeix doncs a les cartes, doncs és un dels símbols principals que trobem en les cartes, el número. I avui us parlaré de l'arcà major número 1, el mag, de la baralla del tarot de Marsella. Alguns tarotistes trien el boig, que és una carta sense número, com a primer. Però jo considero que l'1 comença i el 0 és un nou renaixement. Així que us l'explicaré, el primer el mag, i en uns pròxims programes, ja deixarem per l'últim, el boig. El mag és la carta número 1. Està sol, no té companyia, és el primer en arribar. Us heu parat mai a pensar en com n'està de sol el primer que arriba? Doncs aquest és el nostre mag. Porta un barret amb el símbol de l'infinit i això ens indica el que pot arribar a saber, el poder que té a la seva ment, la força de voluntat que arriba a posar en els seus fets i propòsits. En una mà sol aguantar una vareta màgica per invocar les energies superiors per fer la seva màgia. Totes les eines a punt a sobre la taula, preparades per a començar a treballar. Aquestes eines representen els quatre elements que s'invoquen a la màgia: la terra, el foc, l'aigua i l'aire. Però a la taula no li veiem les quatre potes, sinó només tres. Les tres dimensions que palpem cada dia. I la quarta dimensió amagada, la quarta pota, que no es veu a la carta, per qui la vulgui trobar, però que tots sabem que és allà. Aquest mag pot actuar amb bona fe o també amb mala bava. És un mag i recorda que els mags només es deixen veure part dels seus trucs de màgia, així que només et dirà el que li convingui a ell i et deixarà veure el que només li convingui a ell. Ens voldrà fer veure el que no és possible. Per una altra banda, és un treballador incansable que no necessita d'ajudant i que potser treballa per al seu compte o sense companyia o darrere un taulell. En l'amor, aquest mag és una mica egoista o no s'obre a la seva parella si és que la té. Encara que ho tingui tot, que arribi a ser el número 1 en la seva professió, sempre estarà sol. Ja hem fet un petit començament en el tarot, que anirem augmentant en diferents programes. Recordeu que us parlo de les cartes del tarot de Marsella i ja anirem veient altres diferències d'aquest tarot amb d'altres tarots, perquè pugueu anar coneixent les cartes una per una. Encara que a l'hora d'interpretar-les s'ha d'anar veient les cartes en conjunt què ens diuen. Però tot això, com us deia, seran pròximes emissions d'aquest programa. Si necessiteu preguntar-me alguna cosa sobre aquest tema o d'altres, sabeu que teniu el meu mòbil a la vostra disposició, 607 46 94 37. 607 46 94 37 i també la web 7 llunes d'ihispana.es, on trobeu molta més informació dels minerals, dels tarots, dels temes relacionats a les màgies positives. I sabeu que també podeu escriure'ns al correu electrònic radio7llunes@gmail.com. Us convido a enviar-nos les vostres experiències, tot allò que vulgueu saber, demanar, comentar, etc, 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 inclús criticar, en aquest programa, que ho podeu enviar al correu electrònic radio7llunes@gmail.com. I ja us aniré comentant en diferents emissions o contestant les vostres preguntes. I recordeu també que podeu enviar-nos la vostra foto per participar en el sorteig en el mateix correu a radio7llunes@gmail.com. Ja us anirem explicant més endavant més detalls. Triarem a tres guanyadors que guanyaran el seu mapa astral natal personal. Us recordeu del programa anterior que parlàvem dels colors? Doncs seguim amb els que van quedar pendents. Però això serà tot seguit. Abans escoltarem un tema de Luz Casal que suposo que recordareu tots i que us la sabreu i tot. Entre mis recuerdos.
Tardes de paz.
Les set llunes.
Doncs seguim amb el que ens va quedar pendent del programa anterior, els colors, com ens perjudiquen o ens ajuden o com ens afecten a la nostra vida diària. I ens va quedar pendents el color blanc, el color gris, el taronja... Bueno, doncs seguim per aquí. El color blanc és més fet per servir per persones transparents en la seva forma de ser. No els agraden les mitges tintes a les persones que els agrada el color blanc. Són gent espiritual, poc preocupats per les coses materials. Molt més preocupats per els demés que per si mateixos i per com agradar als altres. El blanc és el color de les persones que sempre van amb la veritat per davant. Les persones que no fan servir el color blanc en la seva vestimenta són gent no massa clara en el seu estil de vida. Els hi agrada mantenir la seva privacitat i només s'obren a les persones del seu voltant quan ja s'han guanyat la seva confiança anticipadament. Anem amb el gris, per tots aquells que us veu quedar amb les ganes de saber-ne les seves qualitats. El gris és per la gent que no sap viure sola, que li agrada la companyia i que li fa por fins i tot conèixer-se a si mateix. El taronja agrada a la gent emocional i sensible als sentiments dels demés. Són extremadament sociables tots els qui es vesteixen de carbassa i la seva actitud sempre es relaxa i fins i tot divertida. I els altres no saben mai si se l'han de prendre en sèrio o no. La gent taronja tenen un punt dèbil i és que quan se senten deprimits, el menjar és la seva taula de salvació emocional. Tant poden menjar tot el que trobin a la nevera com no provar res durant hores. I els que els agrada el color lila o violeta són persones misterioses que només s'endinsen en allò que els atrau i deixen de costat allò que no els agrada per sempre. Solen tenir un sisè sentit molt desenvolupat i fins i tot telepatia. Els que els agrada el color lila o violeta, com diem, també troben respostes als seus somnis premonitoris. Al costat, no tan bo dels violetes o liles, és que són massa optimistes i somiatruites, veient només el que volen de les situacions. El rosa és el color dels anfitrions perfectes. Fan que la gent es trobi de meravella a casa seva. A les persones que els agrada el rosa, se'ls hi sol atribuir, coincideixen en que són persones que marxen del poble on han nascut per només tornar-hi de vacances o de cap de setmana. Mai tornen a viure on van néixer un cop han sortit allà. Els roses són comprensius i bons consellers psicològics, però també exploten de tant en tant i quan ho fan semblen un volcà amb tota la lava arrasant al seu voltant. Per últim, per avui, us parlaré del color or o daurat. Al que els agrada la vida daurada, el color daurat, acaben sent bons mestres i bons consellers en tot el sentit de la paraula i en tots els àmbits de la vida. Tenen un talent increïble que enlluerna tots els que els coneixen. Els daurats són perfeccionistes i s'exigeixen molt a si mateixos i els hi costa molt demostrar els seus propis sentiments. També són persones que canvien de pensament molt sovint i costa arribar-los a conèixer del tot. El que toquen ho fan brillar. El que volen ho aconsegueixen lluitant per totes. I el qui és al seu costat és un amic per sempre més. Recordeu que ens podeu enviar els vostres comentaris, les vostres fotos per al sorteig, les vostres crítiques, tot el que vulgueu o el que vulgueu saber o aprendre o criticar-nos al correu electrònic radio7llunes@gmail.com radio7llunes@gmail.com i així us podrem anar contestant per aquí a les emissions de 7 llunes màgiques a Ràdio Silenci cada dimarts a les 8 del vespre. ho deixem per avui i no us perdeu els temes de la setmana que ve, que estarà el tema molt màgic. Bona nit a tothom. Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides des de les 7 llunes màgiques. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé les corretges, doncs tornem al planeta Terra.
Les 7 llunes, amb Susana 7 llunes.